Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària Les Carrits.
A tu, que més lluny de la mar i del cel, a tu, que en el fons de la terra i l'infern es trobó el Senyor d'una fe sense fi i d'un Déu ple d'amor i d'un Déu que la vida ensenyala el camí. Vida i de la mort. Jo, que no sé ni d'on vinc ni allà on vaig, ara et vull demanar que no em tanquis els ulls i que miris com sóc, que com tu també vull d'il·lusió omplir-me el cor. Mai demanes el perquè, i tu, que ja mai sents angoixa per res, no tens dret a ignorar la meva soledat. Pensa que jo com tu, pensa que jo com tu vull tenir eternitat.
Dimecres 17 de novembre, programa número 9. I amb aquest en durem 92 programes. Començo amb una cita i un consell del dramaturg i poeta noruec Henrik Johan Ibsen. Després ja entendreu per què parlo d'aquest senyor. He de dir que les he tret d'internet. La veracitat de la xarxa molts cops no van de la mà, però pel tarannà ben bé podrien ser d'ell, i si no, ja em perdonareu. La cita. La nostra societat és masculina, i fins que no hi entri la dona, no serà humana. I ara el consell. Mai no duguis els teus millors pantalons quan surtis a lluitar per la pau i la llibertat. Avui a l'estudi m'acompanyen l'Anna Roman.
Hola, bona tarda. M'agrada molt, l'entrada. Bé, lluitadors.
I a la peixera, en Sergi Olivan. Què en pensa, Sergi, d'això, els pantalons?
Un bon començament. La cançoneta també m'ha agradat, Aquesta de la Guillermina Mota està molt bé.
Molt bé, molt bé. Tu estrenaries pantalons per anar a lluitar per la pau i la llibertat?
No crec.
No crec.
Agafaria... Els més desgastats.
Sí, sí. Uns ben còmodes. Que per lluitar per la pau i la llibertat s'ha de córrer molt.
S'ha de córrer molt. Molt bé. La que us parla, la Judit Caral, de Barberà de la Conca, de Calgari. I començaré amb l'actualitat literària.
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
I començo amb una notícia, i és una notícia trista, i és que hem decidit aplaçar la Jam Poètica. La setmana passada us vaig fer saber que volíem fer poesia entre vinyes i teníem previst celebrar la sisena Jam Poètica. I que el cor ens deia, sí, sí, endavant! El cap ha sentenciat que ens hem d'aturar, que hem de parar. I és que, benvolgudes persones oients, Les Carrits Literari enguany ha fet com si res. I no hem parat de treballar, malgrat totes les circumstàncies, adaptant-nos a tots els entrebancs que hem anat trobant, que alguns han estat, pues, bé, us vam acompanyar per Sant Jordi, també al llibre estiu, hem participat al Poesia i Música de Forès, homenatjàvem Joan Margarit a les nits d'estiu de Montblanc, al Castell de Barberà i a la Sala Sant Roc de Valls, i hem viscut un segon certamen literari Vila de Montblanc i la dotzena Festa Llibre, que això...
Déu-n'hi-do, no? Ara dit així tot seguit.
Sí, sí, hem treballat.
Això dona molta feina, sembla que no, però clar, estem parlant de 42 novel·les, 42 o 43 poemaris, estem parlant d'un miler d'alumnes que han escrit per nosaltres. Sí que hi ha hagut una primera criba de les mestres, però clar, al darrere d'aquí hi ha molta feina, una feina ingent, que no es veu, però que hi és. I, bueno...
Els programes de ràdio.
Sí, els programes també, de ràdio, que els
també
fem
es van fer
setmanalment. No volem renunciar a res, volem tot, però creiem que el moment ens demana a sossec i ho aplacem per la primavera del 2022, que per poder mimar-ho i cuidar-ho com es mereix aquesta jam, oi?
Exacte.
Perquè ens encanta rebre a casa poetes vinguts de tot arreu i dir-li a la Julieta de Mas Foraster, que havia de ser la nostra anfitriona, pues la nostra gratitud per la comprensió i que el proper cop l'anirem a trobar igualment.
Sí, tant, perquè era bona idea, eh?
Sí.
Mira, tocarà primavera, trobarem més
primavera.
Fulles. Trobarem
serà,
més pàmpols.
Serà bonic, també, sí.
Sí, veurem.
Colors de primavera.
El borró del cep, potser hi haurà esclatat i tot. Més coses. La Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga informa que demà dijous i divendres estarà tancada. Per tant, si hi heu d'anar, avui ja no sé si esteu massa temps, doncs ho deixeu per dilluns. D'acord? O si no, baixeu a la Conanglada i Fontanilles, que està aquí Montblanc.
I si no, els que tenien un llibre per tornar, doncs s'hauran d'esperar uns dies.
Exacte. Tampoc no els hi farà falta, que no els anirà a buscar ningú, que no es pot.
Clar.
Aquest dissabte, 20 de novembre, a 6:45 del vespre, a la Societat de Solivella, dins del cicle Xerradis, ens conviden a un diàleg sobre l'ús social del català a la Conca i la Baixa Segarra. Aquest acte és organitzat per Òmnium Conca i participar... Era la Maria Carme Junyer, que és una professora titular de Lingüística General a la UB, a la Universitat de Barcelona, l'Albert Turull, filòleg, i la Míriam Rosic, filòloga i professora de secundària. Aquest diumenge també, a 12:00 del migdia, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà, hi ha la presentació del número 14 de la revista Cultura i Paisatge. Aquesta anirà a càrrec de dos doctors, en Josep Maria Soler i Sabater i en Josep Maria Sans i Travé. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, la revista Cultura i Paisatge ens ha acompanyat molts cops aquí al nostre espai del Pàgina 107 i suposo que també ho farà més endavant, que anirem a veure en Josep Maria Rovira, a veure què ens explica de la revista.
Molt interessant, la setmana passada, amb Josep Maria Rovira.
T'ho vas passar bé amb el porró, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
L'has anat a recuperar del rebost.
I tant.
També ens fem ressò de la presentació en societat de llibres d'autors amb D.O. Conca. I us els dic, la immigració occitana a la Catalunya moderna de Valentí Gual, que el Sergi l'ha portat aquí. El libro rojo de l'amor, de David Flor Sánchez, que és prosa per enamorar. Visca la República, l'Espluga de Francolí, 1931-1936, de Josep Maria Vallès i Martí. I quan la mort truca a la porta, de Salvador Balcells. I fins aquí... l'actualitat literària a la Conca.
No està malament, eh? Perquè fa una setmana que em vas parlar, no? En una setmana hi ha novetats, eh?
Hi ha novetats.
Molt bé.
La cosa no para. I jo n'hi do com t'assabentes de tot, eh?
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Els teus contactes, la Judit.
Sí. Contactis. Feina de camp.
I ara podríem fer el vitri enigma?
Doncs sí, però avui el farem sense vitriar.
Oh! Oh.
Però bueno, va, anem a entrar al vitri enigma.
No tindrem el to de Lleida. Enigma. Ui, perdó. Deia que no tindrem el to de Lleida.
Clar.
No, lo puc intentar fer, però me sortiria com lo de lo Cartanyà, aquella sèrie, no?
No, fes-lo neutral.
Doncs sí, no pot venir l'Antoni, però m'ha passat tota la informació sobre el vit enigma de la setmana passada i sí, sobre el següent, així que passo a dir el que té aquí escrit l'Antoni.
Molt bé.
Diu, la setmana passada la paraula que buscàvem anava lligada a dos mons que van estretament relacionats, com són la ciutat i la mobilitat. I deia així, el vídeo enigma de la setmana passada, la part de la ciutat amb la que vas en moto, de quatre lletres. La part de la ciutat amb la que vas en moto,
sí,
Què, vosaltres la vau treure aquesta o no?
Sí, l'altre dia.
Jo la vaig dir per entendre i tot.
Sense voler i creiem que la va encertar.
Doncs era casc.
Casc?
Sí, la Judit ho va deixar anar sense saber-ho, va dir, bueno, a veure què portes quan vas en moto, portes un casc, portes...
Va ser innocentment, demano disculpes. Aquesta vegada estaré calladeta.
Bé, sí, sí, i tenim, a veure els participants.
A veure... Quants n'hi ha?
No teníem això.
Qui ha enviat?
Doncs mira, tornem a tenir 7 participants.
7 participants, com els dies de la setmana.
I tots han encertat.
Que bé.
Bueno, 4 lletres, doncs mira, potser les opcions són més reduïdes, no?
Si alguna pista tenien, no?
Sí, sí, si alguna de vosaltres em vol dir un número, de l'1 al 7.
El 6.
A veure...
El del dimoni, altra volta. És que com sou,
ah, sí?
Com sou?
No sabia.
És el del dimoni, aquest?
Sí.
Doncs és la Montse Goixart.
Montse? Mira.
Sí, sí.
Enhorabona, Montse.
Molt bé.
Ja, ens... ja li enviarem un mail i direm...
I ens dius el d'aquesta setmana?
Sí, tant i tant.
Goixart o Goixart? Com es diu
això? Goixart, amb G.
Goixart. Ah, mira.
Sí, sí, amb G i O. Goixart.
Molt bé.
I llavors deia... Sí, deia. Volia parlar una miqueta sobre la paraula cas, no? Que pot tenir, sí, aquest doble sentit de, vale, referir-se a l'objecte que protegeix dels cops, no? Al cap,
sí,
dels accidents, el conductor d'una motocicleta o una bicicleta, un patinet... I per l'altra banda té el seu sentit com la part de la ciutat, no? Que és la primera forma d'aquella on s'origina, no? El casc urbà. En moltes viles d'una certa dimensió, aquesta part quedava delimitada per la muralla que defensava aquesta població, no? I que quan va deixar de ser d'utilitat es va substituir per les conegudes rondes, que són el nom que també definia el servei de vigilància al voltant d'aquestes. Hi ha un quadre de Rembrandt, Ronda de nit, on uns personatges apareixen rondant, i és un exemple d'això. I hi ha més proper en el temps, quan rondava el Sereno, per assegurar-se... Sí. Que la ciutat dormia tranquil·la, que no hi havia maleante per allà. I anava amb el xulet, no? Amb el pito, anava al Sereno.
I jo soc ara... més jove, no l'he vist mai al Sereno.
Bueno,
no,
jo
tampoc.
Jo era petita, bueno. No, que anava a dir que ara la fem servir a les ciutats només per dir el casc antic, no?
Sí.
El casc antic sí que no li diem passeig de ronda, o la ronda d'aquí, o la ronda de dalt, diem el casc antic de tal ciutat, de l'altra.
Sí, potser en una ciutat sí que dius casc urbà, no? Sona més a ciutat.
Bueno, jo sempre veia centre-ciutat, no? Però bueno, entenc que...
Centre-ciutat.
Sí. Però això és la indicació, la senyal que diu, sí, centre-ciutat.
Sí, sí.
Però, sí.
Altres direccions.
Sí. El casc, sí, sí, sí. Quan vas a visitar, fica casc urbà.
Sí,
o casc antic.
I ara passo ja a dir el d'aquesta setmana.
A veure.
Què diu? Aquesta setmana, sí, la paraula ens atansa un altre cop cap a la polisèmia, que són capaces de tenir algunes d'aquestes paraules, no?
Vale.
Aquí fa un joc, a l'Antoni, entre un verb i un concepte.
Molt bé.
I diu així. Quan som capaços d'estilitzar un arbre. De 5 lletres.
Quan som capaços
d'estilitzar un arbre.
D'estilitzar un arbre.
De 5 lletres.
5 lletres. Doncs aquell que la sàpigui ens ha d'enviar un correu a on, Sergi?
A literariescarrits@gmail.com amb l'assumpte que indiqui que és el vitrienigma.
Que és el vitrienigma.
Resposta vitrienigma i el cos del missatge, la resposta.
Molt bé, molt bé. Doncs ja podem agafar llapis i pensar o enviar directament, perquè n'hi ha que són molt, molt ràpids.
Sí, eh?
Sí.
Segur que ja n'hi ha, ho saben.
Com ens deia el Pep Civit, deia jo, me la sé al moment, i si no me la sé, ja no me la sé.
Però deia que amb el vitrienigma sempre tenia aquesta possibilitat, no? Que
també.
Això me'n recordo que ho va dir dels enigmàrius, que diu, els, sí, enigmàrius et surten o llavors ja és quasi impossible.
Ja no apareix
mai. Però els vitrienigmes tenen més joc aquests.
Doncs el podeu treballar a casa, amb els de casa, o directament us podeu llançar, a dir, una paraula de 5 lletres.
I a veure què surt.
Estilitzar un arbre. Quan som capaços de fer-ho, eh?
Quan som capaços d'estilitzar un arbre.
Sí. Pensem,
molt bé.
Pensem.
Molt bé. I ara la secció...
Espera, que això està desordenat.
L'efemèride de la setmana.
Ei.
Bé.
Molt bé. Aquest divendres 19 de novembre farà 36 anys del naixement de la DO Conca de Barberà. Ho farà acollint-se a un primer reglament que fou aprovat per l'ordre de 19 de novembre de 1985 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, el qual fou posteriorment modificat per un altre ordre, però no ve el cas, eh? O sigui que fa 36 anys de la DO Conca de Barberà. La DO Conca de Barberà compta actualment amb 2.875 hectàrees de vinya i una producció mitjana de 8.000 hectolitres de vi. Estem parlant del voltant d'un milió d'ampolles, que són déu-n'hi-do. Aquesta efemèride em du a parlar d'altres que passaven en el món rural el mes de novembre. El mes de novembre en la pagesia era sinònim de renovació dels contractes, un mes que coincideix amb la fi de la verema, i vet aquí que el 1894 el meu poble es va liar parda. I us explico, us poso en situació. El 1890 l'Estat canvia el sistema electoral, aboleix el vot censatari, instaura el sufragi universal. Un home, un vot. Per bé que les dones seguim sense tenir ni veu ni vot. El 1890. Si em pregunteu si les dones hem millorat, doncs sí. Que ens queda per fer, doncs també. Però no marxem del tema, avui parlem de terra, i si ha de ser pel qui la treballa. El 18 de juny de 1893 apareix la plaga de la fil·loxera al meu poble, a Barberà de la Conca. L'alcalde comunica al governador civil que al Termi hi ha dos focus, un als plantargues i l'altre a la closa. La situació a la Conca és convulsa, fins al punt que aquell setembre de 1893 una manifestació contra l'impost dels consums provoca una descàrrega de la Guàrdia Civil a Montblanc contra els revoltats, amb el trist balanç de 6 morts. Aquests fets, entre altres, ens empenyen a la crisi agrària de finals del XIX, sobreproducció i fil·loxera, un clima que anorrea una estructura econòmica monocultivadora de vinya, amb una magra indústria vinculada a aquests, els boters i els alcoholers principalment, la qual cosa genera una emigració en massa dels més febles, els jornalers, o dels sense futur, els boters, i la resta de la Conca viuran un infern per sobreviure. Encara que ara la Conca ens sembla un territori prou homogeni, en aquell moment no ho era, com tampoc ho era la societat del moment, mons impermeables entre ells, propietaris i pagesos, rics o pobles. Tots ells emplaçats en comunitats socialment estructurades al voltant de centres de relació, cafès, safreig, entitats, associacions recreatives, fins i tot la concepció de l'amor. Aigua i oli. Sense barreges impossibles, sisplau. Davant d'aquesta situació, la resposta de la classe dominant fou traslladar l'estrall de la crisi als pagesos, oferint-nos la replantació de les vinyes amb uns contractes de parceria en condicions humiliants. La necessitat aguditza l'enginy i neix a la Conca el moviment cooperatiu. La major part dels petits propietaris, parcers i jornalers, del poble de Barberà de la Conca, reunits el 8 de març de 1894, funden la Societat de Trabajadores Agrícoles. El segell és un pic, una aixada i un arpiot en forma de feix. En programes vinents us seguiré parlant d'aquest moviment que es gesta arrel dels contractes abusius d'un novembre de 1983. I abans de finalitzar l'efemèride, volia assenyalar que la societat disposava d'una biblioteca. Hi ha una llista de títols dels llibres, que intentaré trobar-vos, en què hi apareix Marx, Tolstoi, i també sobre el control de la natalitat i la planificació familiar. Un fill, màxim dos. És molt interessant. En l'Andreu Maiaio assenyalava: sorprèn a cop d'ull i esborrona la pell imaginar-se els pagesos barbarencs llegint els clàssics i moderns, espanyols i europeus. Però no només escoltaven, discutien o llegien, creaven o recreaven a través de l'expressió plàstica de l'època. El teatre. Teatre ideològicament compromès, estèticament progressiu. Qui diria que en aquest racó del món, en aquesta comunitat rural, es representaven obres d'un dramaturg suec, conegut amb el nom d'Ibsen.
Déu-n'hi-do, que hi ha hagut cultura sempre per aquí, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quins moviments que hi havia.
I us regalaré un poema del llibre Els oficis a la Conca de Barberà, que és un llibre que l'Escarritx ha posat a la venda i que jo crec que per... Si no sabem què fer-los els nostres avis ara per festes o els nostres pares, trobo que és un regal molt bonic que hi hagi un poema o un relat nostre i els nens que van participar en aquest nou certamen de tardor el poden anar a buscar a les llibreries i us he triat un, com no podia ser de cap altra manera, a tu pagès, que és del Martí Huguet i Vidal de l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espruga de Francolí, i diu: a tu pagès, a tu que et lleves a conrear la terra, a tu que la magences i l'aprecies, a les teves mans llegades i amb penellons, a la teva esquena gibosa i afrevolida amb el passar dels anys, el teu sacrifici per anar a conrear amb les condicions més adverses, a la teva regularitat per ensementar sempre que hi ha una lluna nova, a la teva constància per no abandonar mai, a la teva paciència, al teu esforç, a la teva voluntat i a la teva responsabilitat, al teu amor pel que fas i a la forta dedicació amb què ho fas, a tu, pagès, per tota una vida als camps.
Sí, molt bé. Aquest és bo, aquest poeta.
Molt bé.
Ell va quedar segon, però n'hi ha d'altres de tan bonics o més com aquest i els podeu comprar i llegir als oficis a la Conca de Barberà. Els trobareu a la llibreria Requesens, a la llibreria La Baldufa, i és un molt bon regal. No surten solament nens de Montblanc, surten de tota la Conca.
De tota la Conca.
De fet, aquest noi és de l'Espluga.
Sí.
Això que acabes de llegir.
Sí.
Tot i que ja fa batxillerat, el Martí.
Bueno, tants, anem fent grans.
Sí.
Bon nivell, eh?
Molt bé. Molt bé. I ara que
sempre responen molt bé, eh?
Sí.
Els nois, sí. Escolta, una coseta. He trucat a la persona que hem d'entrevistar avui.
Sí.
D'acord? El Francesc Fàbregas.
Sí.
I m'ha demanat que el truquéssim una mica més tard perquè estava el cotxe arribant a Valls.
Ep.
D'acord?
Doncs molt bé.
El trucarem d'aquí 5 o 10 minutets.
D'acord. Doncs pues canviem, no? Podem fer alguna altra cosa.
El més llegit a la Conca, si
el
voleu.
El més llegit a la Conca?
No?
Sí.
Ara ve com a continuació del tema, no? Queda bé?
Sí.
Bé, doncs...
Espera, Tana, que també.
Ah, sí.
El més llegit a la Conca.
Que tu també entens, això.
Sí.
Tu tens cortineta.
Sí. Com és mensual, clar, només l'han fet una vegada, aquesta és la segona, ja no hi pensava, que hi havia cortineta.
Amb ella li has posat en masculí. Posa-la en femení.
El més llegit a la Conca.
També és bonic, també és bonic. No hem de ser tan feministes amb això.
No?
Si ens posen un home fent la cortineta, doncs...
Sí, bueno, he de passar l'estona.
Bueno, són curtetes, eh? Poca estona passes escoltant-ho.
Bueno, hem passat 2 minutets. Bé, doncs, com us deia, és la secció mensual que fem per saber el que ha estat més llegit a la Conca.
Mm-hmm.
Anem visitant les llibreries de la Conca. La primera vegada vaig visitar la llibreria La Baldufa.
També.
I ara he visitat a la llibreria Requesens, he anat a visitar la EMI, i la propera segurament aniré a l'Índex, a l'Espluga, parlaré amb ells. I així anirem fent un recorregut per tota la Conca. Doncs bé, el que m'ha dit la EMI és que un dels llibres més venuts, que més demana la gent, és el de la Marató, que fet és la 30a edició, i és una recopilació de tot de les 30, no? De les 30 edicions, parla de totes les malalties que s'han tractat, bueno, i totes les incidències o bueno, va narrant això, no? Doncs aquest, clar, és un llibre solidari, per tant la gent col·labora molt. I també m'ha dit que potser s'estimen més el CD que no pas llegir-ho, no? Perquè, clar, hi ha la música també, no? Suposo...
Bueno, i són cantants sí. Coneguts.
Sí.
Bueno, els escriptors segurament també, eh? No vull dir que no.
Llavors, un altre que m'ha dit és De cap lloc, de l'autora Julia Navarro. També ha venut molt El Italiano, que és de l'Arturo Pérez Reverte, i està en castellà, però és el que parlàvem un dia, em sembla, amb l'Eduard, no? Que a vegades les traduccions... Clar, aquest llibre està escrit en castellà i la gent ja el volen en castellà, perquè en català és una traducció i segurament canvia, no? Bé, aquest també diu que l'ha venut molt, El Italiano. També la guia de no-turisme de la Conca de Barberà, que és del Lluís Tolosa i el Nico Planell. Com no, el quiosc de Sant Francesc, del nostre company Eduard Contijoc. I també, com a infantil, el conte Petita història de Matías Palau Ferrer, que també és molt bonic.
Que bonic.
Sí.
De la Pilarín, no? En els dibuixos.
Sí.
Quants en deu haver fet, aquesta dona, ja?
Molts, no?
Milers, potser.
Sí.
Entre pobles i festes i personalitats.
Em comenta, faig un incís, em comenta el Pep Ardila que ha caigut la ràdio, bueno, que ha caigut la web i que no ens poden escoltar a través de la xarxa. Però bé, ja ho recuperaran en podcast, ho hauran de fer a través de les ones de ràdio, escoltar-nos avui.
Si hi ha algú escoltant-nos des d'un transistor.
Des d'un transistor d'abans. Sí. Ho hauran de fer. Potser des de la tele també, no ho sé. No sé si aquest és el cas. Però bé, estem aquí.
Sí, nosaltres anem fent com si ens escoltés tothom. I si no ens escolten ara, ens escoltaran.
En podcast ens escoltaran segur.
Sí. Bé, i llavors d'una altra font, concretament de la revista El Foradot, de l'últim número, que demà ja el trobarem als quioscs, també resalten com a més venuts, aquí a la Conca, la taula del nàufrag del nostre company Pep Civit, que clar, sí, va ser el primer premi del Premi Pont Vell, no? Del certamen literari Vila de Montblanc, va ser el primer, i realment vam estar l'altre dia a la presentació del llibre a la llibreria Atzarà, no? A Tarragona, i és que coincidim tots que és un llibre molt, molt recomanable, eh? És un llibre de poesia, però d'aquells que...
I que bé que ho fa el Pep Civit, eh?
Ai, ho fa molt bé.
Va ser un mestre, eh?
Sí.
Sí. Semblàvem una classe de tercer o quart de primària, que era la seva especialitat. Sí.
Em va explicar, m'agrada molt quan va explicar el que som nosaltres, no? Que el puntet a la pissarra, no?
Sí.
I això és l'eternitat, una línia que anava d'una banda, des del punt fins a la banda dreta de la pissarra, i des del punt fins a la banda dreta, a esquerra de la pissarra, i que s'allargava sempre. I nosaltres només som aquest punt.
Sí.
Que poqueta cosa, no?
Sí.
Va dir, no faré servir mai la paraula eternitat, però es veu que no se va poder
resistir. No va poder evitar-ho. Sí, va ser molt bonic, perquè ens va explicar d'on surt la seva poesia, no? D'on neix el que ell té dintre seu i com ho expressa, no? I, bueno...
I és molt xulo que en un poema t'expliquin les metàfores i t'expliquin, doncs allò, per què ho va... Per què ho va representar en aquell vers d'aquella manera? I arribar-hi pues, et fa conèixer el poeta.
El poema Mixeta, de quan ell tenia 10 anys aproximadament, no? Tan tendre i tan emotiu. Bueno, i com aquest, tots. Molt bé, aquest molt recomanable també, no m'estranya que sigui dels més venuts.
I és molt curiós perquè és un llibre de poesia i està dels més venuts a la Conca.
Sí.
Ja sé que ell aquí... Pues té un quòrum, té una gent que la replega, que...
Sí, clar.
Que la coixina.
Sí, l'acollim, no?
Sí.
L'abracem, no? Anem fent una abraçada gran al Pep.
Però ha treballat durant anys,
sí,
el Pep Civit,
sí,
això.
Sí. I després, aquí al Foradot, també diuen el llibre Nosaltres després, de la Sílvia Soler. I després n'hi ha molts d'infantil, juvenil... Que això m'agrada, perquè tiren molt, i a les Carritja ens agrada, no?, que els nens i els joves llegeixin, ens agrada molt. I aquí resalten els contes de tardor de Lucía, mi pediatra, de la Lucía Galán Bertrand. També del mateix, el Superaventura entre les nubes, la ratita,
molt bé.
Que aquest és infantil i juvenil. i també infantil, tenim el Salvem l'Evo, del Jaume Copons. Bueno, i fins aquí doncs, el més llegit, aquest darrer mes, a la Conca.
Molt bé. A veure si tenim sort i podem trucar al convidat d'avui, que és en Francesc Fàbregas, del Seminari Nova Conca i el Vallenc. I aquesta entrevista volíem que la fes l'Eduard, i com que l'Eduard avui tampoc no ha pogut ser l'estudi, per qüestions que no venen al cas, intentaré fer una cosa que no hem fet cap cop, que és trucar-lo ja des del meu mòbil i posar-lo a la vora del micròfon, a veure si es pot sentir.
A veure.
Estem trucant.
Sí.
Eduard, bona tarda, bona nit aquí a la Conca. Què tal, com va això?
Molt bé, vosaltres.
Bé, estupendos i estupendes, la mar de bé.
Seguiu així, doncs.
Sí. Sí, sí. Estem fent aquesta prova de passar-te a tu per l'altaveu i crec que se sent força
sí.
bé.
Sí,
no?
Sí. Se sent
sí,
bé.
Vale. Sí. De totes maneres, he de dir que no tinc antecedents de com va el programa, per on esteu, què esteu fent, que no puc sentir-vos.
Sí, sí. Ho sabem. Sabem que sembla ser que la web de Ràdio Montblanc ha caigut, per tant no ens la pots escoltar per la una de l'internet. No ens la pots escoltar, ens hauries de... No tens un transistor per anar...
Sí, però no arriba.
Tampoc?
El Ràdio Montblanc encara no emet amb megawatts de potència.
Ah, carat.
I que segueixi així, perquè si no tots els montblanquins i conquencs acabaríeu fregits. No us puc saber.
No, bueno, ja estem bé així.
Pues mira, ja hem fet la introducció, hem fet l'actualitat literària, hem fet el vitrianisme, que l'Antoni Vitrià no ha estat amb nosaltres, i l'ha fet el Sergi.
I quina era la solució?
Clar.
Si vols te'l diem en un moment.
Però a veure, arrisca't tu, quin havies pensat tu?
Cita.
Cita? Doncs
sí.
No.
No.
La part de la ciutat amb la que vas en moto.
No, perquè clar, no es va amb una cita en moto, però havia pensat, la part de la ciutat, que és en quatre lletres, la cita.
I és veritat, hi pots anar una cita en moto també?
Sí. Bueno, pots anar amb el que vulguis, però...
No. Bé, doncs què era?
Casc.
Sí.
Casc, ciutat, però casc en prototip una C.
Bueno,
i? Quan diu quatre lletres es refereix a quatre espais.
M'ho crec. Perquè no n'acabo d'estar del tot d'acord. Però bueno,
vale. Bé, sí, hauríem de parlar-hi, perquè diu la part de la ciutat amb la que vas amb moto. Bueno, pots anar amb...
El casc antic, el Sitge, no, ja, però... No, aquesta és més pillada. Normalment està més inspirat. Segons el meu humil parer.
Molt bé.
Casc urbà, casc antic...
Molt bé.
Sí.
Eduard, avui ens faràs l'entrevista, tu?
No, jo participo en l'entrevista.
Ah, no la vols fer tu?
No, jo sóc una persona amb esperit de secundari.
Ah, sí, ja. De guardar banquillo, no? Pues mira,
sí,
pues mira, a l'altra banda de la línia tenim en Francesc Fàbregas.
Uh-huh.
Ens escoltes, Francesc?
Sí, perfecte.
Sí, perfecte, que guai. Bueno, t'havien trucat una miqueta més d'hora, potser, i no havies arribat encara. Estem en lloc? Estem bé?
Sí,
sí?
Estem perfectes.
Doncs vinga.
Perfectes? Doncs
l'entrevista.
Perdoneu, és que tenim aquestes cortinetes.
No estem acostumats encara.
I ens hi hem de passar. Francesc. Molts vallencs i moltes noves conques, no? Ja portem?
Sí, doncs portem 33 anys amb el vallenc i 28 cap a 29 amb la nova conca.
Déu-n'hi-do, eh?
Són un munt de números?
Sí, moltíssims. Vull dir, moltes notícies, molts quilòmetres d'informació.
Sí.
I bé, en els moments en què ens han tocat viure durant aquests anys hi ha hagut moments de tot, no? Vull dir, moments que les coses han anat millor, més complicades, hem hagut de passar ja tres crisis econòmiques, ara a més una crisi pandèmica, i bé, doncs la premsa comarcal continua resistint. Jo diria que és l'única premsa que continua resistint, perquè la generalista cada vegada la cosa els hi va pitjor, però bé, la premsa local i comarcal, la premsa del territori, és la que continua estant en tots els pobles de les nostres comarques arreu del nostre país.
D'acord. I en aquest passar dels anys, què ha canviat? Solament les portades, que ara són en color?
No, ha canviat moltíssimes coses, moltíssimes coses.
Jo diria que l'Epi sempre ha estat amb nosaltres. M'equivoco o no?
No. Nosaltres vam començar aquí a la Conca amb un local de lloguer en què llavors hi havia la Carme de directora, després va ser la Emma i després va ser la Marta i després ja va ser quan va vindre l'Epi. Però vull dir, en tots aquests anys han canviat moltíssimes, moltíssimes coses, vull dir, des de tot el que és l'apartat tecnològic fins al que és la manera de redactar les notícies a l'entrar en el món digital. Avui no es pot entendre un mitjà de comunicació sense que també tingui el seu apartat digital, que tingui les seves xarxes. I has de pensar que, per exemple, la nova Conca va entre 48 i 56 pàgines, el Vallenc va entre 96 i 128, mm-hmm. Doncs perquè faci una idea, fa 33 anys el Vallenc anava a 4 pàgines quan va sortir, al cap d'un any anava a 8, mm-hmm. Però és que al cap de 10 anys anava a 24, 28, com a molt, no? Què passa? Això demostra també la riquesa que tenen les nostres comarques. Ah, quan vam començar aquí a la nova Conca eren 24 pàgines, vull dir, ara quan la setmana que se'n fa menys són 48. Ostres. Què vol dir? Que els mitjans d'informació com el nostre, que portem totes les notícies que passen al llarg de la comarca, al llarg de tota la setmana, doncs vol dir que hi ha molta activitat social, hi ha molta activitat cultural, hi ha molta activitat esportiva, vull dir que tot això doncs fa que hagis de cobrir tots els actes, i això vol dir que has de fer moltes més pàgines d'informació, no? Amb el pas dels anys ha canviat moltíssim, des del començament, que les primeres notícies es feien amb màquina d'escriure, sí. Després el tema de fotografies, clar, tenies que fer la fotografia, revelar-la, fer el copy, després fer un altre copy per enganxar-la a la pàgina, després fer un fotolito, això s'ha acabat. Vull dir, ara ja va directe a l'ordinador i de l'ordinador ja va directe rotativa, no?
Entenc. Això també ha fet... Entenc, Francesc, que ja el diari, tant el Vallenc com el Nova Conca, es poden consultar digitalment?
Sí, ja fa temps que es poden consultar digitalment.
I totes les notícies que surten el divendres, perquè és el dia en què nosaltres el rebem, jo suposo que el Vallenc passa exactament el mateix, que rep el divendres. Sí. Estan totes a la web o es fa una diferenciació?
No. A veure, una cosa és la web i l'altra sí? cosa és el diari en paper i sí? l'altra cosa és el diari en paper passat al digital. A la web hi ha un 30, un 40% de notícies.
Sí?
En el paper hi és tot. I a més, en el paper estan molt més ampliades. Pensem que al paper hi ha d'haver anàlisi, hi ha d'haver reflexió, hi ha d'haver opinió, etcètera, etcètera, no? El que és digital és immediatès, vull dir... El que col·loca la notícia en segon lloc, aquella notícia ja té pocs clics, podries ser el primer. No? Llavors, què vol dir? Que les notícies no es treballen. Això no vol dir que no es passin bé perquè no es treballin, però no es dona tota la informació que han acabat amb l'anàlisi i amb la reflexió, doncs pot portar el paper, no? Per un cantó és aquesta notícia ràpida que va directament a la web, després hi ha el paper i després el divendres quan nosaltres enviem els PDFs a la rotativa, doncs aquests PDFs s'envien a l'Iquiosc. L'Iquiosc és un quiosc digital que tu entres a Iquiosc i hi trobes tota la premsa local i comarcal i també trobes alguns diaris i llavors...
Això seria pagant, doncs? Entenc,
sí,
que és aquesta
sí.
app que et baixes tu, no?, i et pagues
sí,
un tant.
No, allí compres l'exemplar que vols.
Ah, d'acord.
No, o sigui, allí no pagues i ja pots entrar sempre, no. Tu dius, a mi m'interessa, doncs, un setmanari que ha sortit de fa 2 mesos, no?
Mm-hmm.
Doncs tu vas allà, el busques, el compres i el tens. Te'l descarregues i el tens, no? Que vols el d'aquella setmana mateix? Doncs el d'aquella setmana mateix.
Vull
dir, aquest és un tipus de venda que també hem de dir que no funciona massa, perquè la gent continua preferint el paper, anar al quiosc, buscar-lo i tenir-lo tota la setmana a casa.
Hi ha tot un ritual al darrere d'això, no?
Sí, evidentment, vull dir, el paper, el problema que té el paper i que ens trobarem, el gran problema que ens trobarem, el que és la premsa escrita, és de que amb tota la situació que s'està produint ara de manca de material, doncs el paper de moment ens ha pujat un 40%,
sí,
i està previst que pugi un altre 20%. Això vol dir que bé, seran uns costos que haurem d'assumir, perquè el que no podrem fer és pujar el preu del diari, el que no podrem fer és pujar el preu de la publicitat, perquè vull dir que fa 10 anys que estem amb els mateixos preus, vull dir, la situació econòmica no està per grans alegries, no? Vull dir, i la gent el que no pot fer ara és pujar-los preus amb la situació que està, no? Doncs aleshores hem d'assumir aquest cost, no? I no es preveu que el tema del paper se pugui estabilitzar, sinó al contrari, que pugui anar creixent, no? Clar, un cost del 40-60% del paper implica que la tirada de cada diari doncs ens costa entre un 14% i un 16% més d'impressió, no? Clar, això són molts diners, no?
Sí.
Molts diners al llarg de l'any. I però, bueno, aquest és el gran problema que tindrem, no? Però bé, escolta'm, la gent
el Vallenc i la Nova Conca té algun recolzament oficial? Hi ha, no sé, els ajuntaments, el Consell Comarcal, reben algun tipus d'ajuda, subvenció per poder sortir al carrer?
No. L'única ajuda que tenim és que, bueno, quan se fa algun acte, quan se fa, doncs,
les propagandes que posem,
no? O la festa major, doncs són les publicitats que es fan, no? D'ajudes, les úniques que reben són unes ajudes minces que dona la Generalitat, que perquè et facis una idea són 125 euros per cada edició, no per cada diari, per cada edició que surt. O sigui, el divendres quan sortirà Nova Conca, doncs la Generalitat te dona 125 euros.
Sí.
No pagues ni els cordills d'embolicar el diari.
No, perquè al darrere, clar, hi ha més feina. I ara mateix la llum també s'ha pujat fins a nivells, bueno,
sí.
Que no són proporcionals amb els sous, perquè, bueno, perquè, pues no. Quina és la secció, ho saps, quina és la secció que la gent llegeix més?
A veure, la gent llegeix totes les seccions. O sigui, nosaltres, per exemple, una de les dades que ens va sorprendre, i ara et parlo a nivell general, no només de Nova Conca i del Vallenc, perquè jo, a més, sóc el president de l'Associació Catalana de la Premsa Local i Comarcal, que aglutina 158 publicacions de tot el país. Doncs el que ens va sorprendre més és que en un estudi que vam fer per una empresa que es dedica a fer estudis de mercat, tant per Itàlia, Alemanya, França, Espanya, i la Generalitat va encarregar aquest estudi, doncs, clar, tu si penses que la gent que llegeix el paper, tothom es pensa que és gent d'edat molt avançada, no? Doncs imagina't que la franja d'edat que llegeix més premsa local i comarcal a nivell de tot el país, i pràcticament han acabat quan ho desxifres en publicacions, veus que en totes més o menys va el mateix, és de 35 a 45 anys. Però és que la segona edat és de 25 a 35.
Oh,
i la que llegeix menys, que és molta gent, és més de 65 anys. Clar, per què passa això? I ara amb això et contesto la pregunta que em feies abans. Per què passa això? Doncs passa això perquè, clar, el Montblanc qui el porta? La porta la premsa local i comarcal. L'Espluga qui el porta? La premsa local i comarcal. Activitats que es fan dels gegants, de quan s'ha volgut del ball de bastons, de quan s'ha volgut activitat de castells, el que sigui, qui ho porta? Ho porta la premsa local i comarcal. No ho porten els grans mitjans de comunicació. Llavors, aquesta gent, si volen veure els seus actes reflectits, on han d'anar a parar? Han d'anar a parar a llegir la premsa local i comarcal. Si un jugador ha marcat el gol i vol veure com li ha quedat reflectit allà el seu nom que ha marcat el gol al minut 47 o que sigui, tal i que qual, ho ha de veure la premsa local i comarcal, no?
Sí.
Clar, portes juvenils, infantils, bueno, tot tipus d'esports, tot tipus d'activitats culturals, i clar, tot això és gent jove, no? Llavors, clar, aquesta gent aquesta gent jove, per exemple, aquestes notícies, doncs difícilment
les guarden,
trobaran,
no?
a la web, no? I que abans s'ho guarden, no?
Sí.
Tot
sí.
Això s'ho guarden. A mi, per exemple, fa molta gràcia, ara amb la pandèmia no ho vam poder fer, però sempre fèiem doncs, tots els centres escolars de la
Conca,
no?
I,
doncs, clar, has de pensar que ens trobem ja, per exemple, aquí a Nova Llenca, que fa 33 anys, que ja hi havia pares que tenien la foto de quan ells anaven a Pàrvuls i ara ja tenen la foto dels seus fills quan anaven a Pàrvuls i tenen tota l'evolució de cada any d'ells quan van anar doncs, a escola, no? Vull dir, clar, tot això que estem parlant de gent jove, no?
Mm-hmm.
Clar, aquestes, llavors, en seccions, doncs bé, jo me'n recordo quan vaig començar, que bé, vaig anar a visitar diversos mitjans de comunicació perquè m'expliquessin una miqueta com funcionava tot això, perquè jo venia del món de la ràdio, i jo era director de Ràdio Capital de l'Alcamp, i clar, llavors doncs, vaig passar al món de la premsa, i la veritat és que ho desconeixia força, i vaig dir, abans de començar a posar-nos en un projecte així, anem a mirar què és el que fan des de La Vanguardia al Periódico fins a mitjans més petits, i mirar què és el que podem aprofitar, no? I quan vaig fer aquesta pregunta que m'has fet tu, vaig dir, bueno, però la gent què és el que li interessa més? La resposta sempre era, no ho sabràs mai, li interessa tot. Llavors ho has de posar tot. I si ho poses tot, un te llegirà opinió, l'altre llegirà esports, l'altre llegirà el que sigui. El que sí que està clar és que les notícies més llegides, això sí que evidentment ho tenim contrastat,
sí.
Les notícies més llegides són les de successos. Això,
claro.
El dia que portada hi ha una notícia de succés, aquell dia ja tires més exemplars perquè saps que ens trucaran els quioscos que ens hi fan falta, no? Però a part d'això, a la gent li interessa tot, no? L'interessa. I a més, als mitjans de comunicació setmanals tenim un altre avantatge, que és el fet de que el diari està tota la setmana a casa.
Uh-huh.
I el veu el pare, la mare, el tiet, la tieta, el padrí, la padrina, i un dia mira una cosa, l'altre dia mira una altra. No és com un diari que té una caducitat de 24 hores. Aquest té una caducitat de 7 dies, no?
Uh-huh.
I en 7 dies, doncs, pràcticament tothom hi fa una ullada a tot el diari. El que li interessa més, doncs, llavors ho llegeix, i el que no li interessa, doncs es queda amb el titular i es queda amb la fotografia i ja està, no?
Mm. Els successos seria la notícia més difícil de redactar? Hi ha algun codi deontològic que us dicti unes línies vermelles que no es poden traspassar? Teniu mirat?
A veure, hi ha diversos codis no escrits, però que respecten, com és, per exemple, el tema dels suïcidis. El tema dels suïcidis és una de les coses que difícilment tu veuràs reflectit a la premsa. No hi ha res prohibit, ni hi ha cap llei que prohibeixi publicar-ho, però és una de les coses que difícilment tu ho veuràs, no? El tema dels successos és un tema complicat, és un tema problemàtic, no? Perquè clar, és una de les notícies que interessa més al lector, però que aquí has de filar molt prim, no? Nosaltres sempre ens basem amb les notes oficials que envien des de la Guàrdia Urbana, o envien des dels Mossos, o doncs, si és coses ja més generals, doncs de la Guàrdia Civil i tal, no? I en tot cas el que fem és demanar ampliació de la notícia, si nosaltres tenim més informació de la que ens hem passat, no? Perquè per regla general te donen un parte molt, molt escuet, no? I llavors què passa? Tu saps la notícia, però veus que allí no està tot reflectit. Llavors, quan tu preguntes, ells sí que et diuen. Llavors, el que fem és això, no? Preguntar i dir, i llavors anar molt en compte amb intentar, doncs, que dintre d'explicar tot el que ha passat i no amagar absolutament res, doncs anar molt en compte, no? Posarem un exemple, no? Sembla que era ahir o abans d'ahir, hi va haver una baralla en un bar i van entrar allí amb una falsa i, bueno, volien muntar allí un Cristo i tal i qual, no? Doncs, bueno, clar, el del bar no tenia cap culpa. Sí. Llavors, clar, el que no pots fer és posar el nom del bar en el bar tal, el qui sigui, o posar en el carrer número tal, 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 perquè llavors en aquella persona...
Sí.
La, sense tenir cap culpa i tu dient la veritat, home, el pots perjudicar. Aquí has de ser una miqueta sensible i doncs has de dir, en un bar a la zona, tal i qual, clar que tothom segurament que sabrà quin bar és, el que sigui, no? Però el que no pots fer és posar-ho, no? Ara, és el més complicat. Aquí sempre hem tingut problemes amb els redactors perquè quan es toca fer successos, doncs és la notícia menys agraïda, no? Perquè saps que bé... alguns són malparats, clar, però nosaltres no tenim cap culpa, doncs, que hi hagin brètols, que hi hagin gent que cremin contenidors, que hi hagin gent que faci robatoris, etcètera, etcètera, no? I, a més, crec que és bo que tot això surti reflectit, perquè a vegades les autoritats també són molt reàcies a donar aquest tipus d'informació, i a vegades els diem, oh, però és que penseu una cosa, vull dir, la gent ho sap que ha passat tot això. Si, a més, tot això no surt publicat, aquí dona la sensació que estem en un país que tot va bé, tot funciona, quan no és la realitat. I llavors, aquí, al final, és el mateix que la gent. Molta gent diu, jo no vaig a denunciar perquè no serveix per res. No, s'ha de denunciar. Per què? Perquè, com a mínim, això queda constància i, encabat, doncs això, a la llarga, pot ser que es converteixi en que hi hagi més agents, en que hi hagi més vigilància, etcètera, etcètera, no? Però contestant la pregunta és, el tema de successos és el més complicat i per desgràcia, doncs cada setmana doncs te trobes que, per exemple, nosaltres no veiem cada setmana una pàgina o dues de successos, i és aquí la Conca no tant, però a Nova Llenc tenim molt...
Però aquí la Conca potser, al ser tots socials més petits, potser encara la notícia s'ha de redactar amb més privacitat, potser que...
Sí, clar, bueno, és que mira...
Potser també l'Alt Camp potser només passaria a Valls, que estem parlant de 20.000 habitants, la resta també són petitets com nosaltres.
Sí, però aquí passa una cosa, que has d'anar molt en compte amb el tipus d'informació, quan fas informació local i comarcal, perquè aquesta notícia se n'entera tothom, el que tu publiques se n'entera tothom, no? Jo un dia vaig anar amb un curset, que feia un advocat, i parlava sobre els codis deontològics, el que es pot publicar, el que no es pot publicar, etcètera, etcètera, no? I ens deia, penseu una cosa, la premsa local i comarcal, si un dia heu d'anar a judici, sempre se us castigarà molt més que no a la gran premsa. I va posar un exemple molt, molt senzill, no? Va dir, ara imagineu-vos que a Barcelona doncs, hi ha un dentista que arrenca una dent amb una persona i bueno, li fa malament, i aquella persona doncs, se li inflama la galta i tot el que sigui, tal i qual. I això ho publica la Vanguardia. Se n'entrarà un 10, un 15%. Però és que si això ho feu, això surt en un poble de 3.000, de 5.000, de 10.000, 15.000, 20.000 habitants, se n'entera tothom. Aquest dentista ha de tancar portes i no hi anirà ningú, no? Perquè... ho llegirà un ho dirà al veí del cantó, i has vist el que publica la Nova Conca, que tal i que qual, que l'altre diu a l'altre, llegeixen, i al final què passa? Que aquell senyor ha de tancar el xiringuito i anar a l'obrir en un altre lloc, no? Per això que s'ha de ser molt curós, molt respectuós, i s'ha d'anar molt en compte. Que això no vol dir haver de tergiversar, haver d'amagar, haver de no dir-ho. No, s'ha de dir, però s'ha de dir amb el màxim respecte possible.
Entenc que les notícies també tenen més seguiment, no? Que no la diem, la cremem i després ja no ens n'oblidem i la deixem allà en un racó, sinó que al darrere intentarem, no?, esbrinar què ha passat. Perquè jo recordo, ara potser, fa uns anys estava de representant de pares al meu poble, Barberà de la Conca. I teníem una lluita perquè els nens feia 10 anys que estaven en barracons. I recordo que el vostre diari ens va ajudar bueno, el fet de sortir per la premsa va fer que al cap d'un any a Barberà es fes una ampliació de l'escola.
I
això va ser gràcies a vosaltres, al vostre altaveu.
Sí, sí, això acostuma a passar. El que passa que has de diferenciar moltíssim casos com aquest vostre o com altres, no? Per exemple, també hi va haver un camí que no hi havia manera que l'asfaltessin, va ploure, allí no podien passar, la gent que tenien que anar al tros no podien passar, tal i qual, bueno, van posar unes fotos allà, tal i qual, la setmana següent estava el camí arreglat, no? Una cosa és això, que som un molt bon altaveu, perquè, clar, és el fet de que, clar, si va una persona i va, doncs, a l'Ajuntament o va a qualsevol administració i li diu, mira, hi ha això, allò queda allà, queda entre aquella persona que ho diu o aquelles 3 o 4 o 5 persones que van allà...
Sí, perquè nosaltres havíem anat al Departament d'Ensenyament a Tarragona a demanar-ho,
clar,
personalment havíem
que...
anat allí i
sí,
tot
sí,
i anar allà...
Però el moment que surt... Sí, però vas allà i, clar, són les 4, 5, 6 persones que hi han anat, que han acabat quan feu una assemblea, ho direu, el que sigui, tal i qual, però en el moment en què això surt publicat ho sap tothom, no? Sí. Si hi ha un clot i que no l'han tapat i una persona passa per un carrer, hi ha un clot, cau, va a l'Ajuntament i tal i que qual, ah sí, sí, vale, ja el taparem tal i que qual. És molt diferent que nosaltres posem notícia que hi ha hagut una persona allà que hi ha aquell clot per tapar perquè l'endemà estarà tapat. Per què? Perquè si cau una següent persona allà no tindran l'excusa de dir oh, no és que no ho sabíem, és que no ens ho van dir, és que no, encara que li hagin dit 50 vegades, li hagin trucat 50 vegades a l'Ajuntament, no? Mm-hmm. Vull dir, aquest crec que és un servei molt vàlid. El que passa que a vegades hi ha gent que doncs, per qualsevol altra cosa que no té res a veure amb tot el que estem explicant, mm-hmm. doncs, com amenaça, li diu a l'altre interlocutor que jo me'n vaig a la Nova Conca a que m'ho publiquin i que m'ho diguin i tal i qual. I llavors tenen allà i dius, escolti, miri...
Sí, moltes vegades no truquen a l'Ajuntament, eh? I no omplen l'instància, que hi ha feina allà i omplir una instància i venir a signar-la.
Clar, llavors, el dia és més fàcil vindre allà i li dius, no, escolti, això vagi a l'Ajuntament o vagi al jutjat, perquè, escolti, si vostè té un problema, clar. Doncs, amb el veí de dalt, sí. O qui sigui, i nosaltres això no li podem publicar, no? Vull dir, vaig a l'Ajuntament i dic, aquest senyor a les 12 de la nit fa ciroll o a la 1 de la matinada fa ciroll i que vostè no pot dormir, que s'ha d'aixecar a les 5 i tal i qual, no? Llavors, clar, s'ha de diferenciar en quines coses són les que sí que realment
que
doncs, val la pena, perquè estem per fer, evidentment, un servei públic i llavors doncs, ho hem de fer, no? Però has de destriar moltíssim abans que et trobis en qualsevol problema.
Molt bé. Eduard, alguna pregunta pel Francesc?
Jo dic, em sap greu, però és que no sento res, no el sento en absolut amb el Francesc.
No el sent?
Sí, el sento tu, però malauradament, però el problema tècnic que estan tenint avui no el puc sentir.
D'acord.
Bueno. De totes maneres, sí que... Vull dir, per una pregunta, per les preguntes que t'he escoltat a tu,
sí?
Entenc que no li has preguntat, en quant a... Soc representant d'un altre mitjà, que també està aquí a la Conca de Barberà, que coexisteix plàcidament, com és a fora del tot, coexisteix amb el Nova Conca, sí que li voldria preguntar al Jordi com es fa viure un mitjà de comunicació com aquest durant 3 dècades, amb la alegria i joventut que té el Nova Conca i el Vallenca a dia d'avui.
No tindràs bé la pregunta. A veure, me la podria repetir, sisplau?
Em sembla que estava dient que com us ho heu fet per conviure, bueno, per poder arribar a fer 30 anys de servei?
Sí.
3 dècades.
Doncs molt fàcil. Sí, molt fàcil. Treballant molt, anant a cobrir tots els actes, estant sempre al servei de la ciutadania, des del poble més petit fins al poble més gran, tinguent un personal que hi posa molta il·lusió, que hi posa moltes ganes, que no es gatime hores per poder fer bé la seva feina, perquè s'estimen la feina que fan, la professió que fan, i doncs aquest crec que és l'ingredient principal, no? I després el pensar que tens la gran sort de treballar en un mitjà que a més, doncs, te fa sentir satisfet i orgullós de poder fer un servei a la teva comarca i, en definitiva, al teu país, no? Vull dir, de les 150 publicacions que represento jo com a president de la Societat Catalana de Premsa Comarcal, doncs tu imagina't la mà de ciutats, la mà de comarques que no tindrien pràcticament res d'informació, només quan els hi passés alguna desgràcia, llavors tindrien els grans mitjans, però aquesta informació del dia a dia, tota aquesta gent sacrificada que està, tu abans deies que estaves amb una AMPA, tota aquesta gent que estan amb les AMPAs o que estan amb entitats culturals, que estan amb entitats socials, que dediquen hores i hores i hores i hores de treball al llarg de la setmana, prenent hores de la seva família per poder fer coses pel seu poble, per la seva ciutat, doncs tot això no quedaria reflectit enlloc, no? Nosaltres vam néixer perquè érem gent que proveníem del món cultural, no? I sempre ens queixàvem que fèiem actes que creiem que tenien un cert valor important, i que bé, que no sortien mai a la premsa, perquè a la premsa només sortien, a la premsa d'aquell moment, només sortien notícies polítiques de l'Ajuntament, etcètera, etcètera, no? I un dia un va dir, escolta, no ens queixem tant i fem nantros un mitjà de comunicació, i coi, ho fem, i clar, el que et deia abans, com que eren 4 pàgines, doncs coi, ens veiem en cor de poder-les fer i ja està, no? En plan altruista i en plan de dir, escolta'm, com a mínim, doncs tots aquests actes que fem nantos i que fan les altres entitats, doncs quedaran aquí reflectits, no? El que poc es pensava en aquell moment, el que en Cabat ens vindria al damunt, no? Mm-hmm. Però bé, perquè en Cabat, dic que estàs muntat al carro i el carro corre i no té riendes, doncs has de fer el que realment bonament pots, no? Però el creure en un projecte, el creure en un projecte comarcal, el creure que el Vallenc tenia que ser únic i exclusivament per el que és la TAM, que la nova conca tenia que ser únic i exclusivament per el que és la conca de Barberà, a nosaltres ens sortiria molt més econòmic fusionar Vallenc i Nova Conca, fer un diari intercomarcal. Aquest no és la nostra filosofia, no era pas la nostra idea, sinó era que el mitjà tenia que estar al servei de la seva comarca i tenia que vetllar perquè la seva comarca fos la millor, no? I perquè la seva comarca anés anant fent història, anant la poguéssim anant publicant, no? Llavors, amb aquesta idea, amb aquestes ganes, amb aquesta il·lusió de servei als ciutadans de la comarca, de servei a les entitats i de poder fer aquesta història i ser notaris d'aquesta actualitat que passa a les nostres comarques, doncs crec que això és el que ens ha fet aguantar i aguantar els moments difícils, els moments complicats, no? Perquè pensem per un moment què passaria, no? Jo avui vinc d'una reunió amb la Generalitat i li deia al secretari de Comunicació, vosaltres imagineu el que seria un país sense la premsa local i comarcal? Clar, són milions de notícies que no haurien sortit mai. Una mà d'informació que ara està en les biblioteques, està en els arxius, està tot arreu, que s'hauria perdut d'infinitat de coses que s'haurien arribat a fer amb aquells pobles, amb aquelles ciutats, amb aquelles comarques, no? Doncs vull dir, tot aquest ingredient, doncs, fet això, ho veus ràpid, com quan a vegades fas selecció de personal, no? Al cap de 2 o 3 mesos ja veus si aquella persona s'integra amb l'equip, no s'integra a l'equip, si aquella persona s'ho agafa com una feina normal, com si anés a una fàbrica o com si anés a fer qualsevol altra feina, aquesta persona no es pot dedicar al món del periodisme. Perquè el periodisme necessita vocació, necessita sacrifici, necessita voler explicar a la gent el que tu has viscut en primera persona, en què vas poder-los agafar i explicar-los amb ells, i poder estar al servei de que tota aquesta gent que té coses per dir o per explicar, ja sigui mitjançant un article d'opinió o sigui mitjançant explicar la història de la seva entitat, de la seva associació, o qui sigui, doncs està, i ens imaginem, doncs, per exemple, un qualsevol club esportiu d'aquí de la Conca, no?, que puja de categoria. Sí, sí, hi ha una alegria, però l'alegria aquesta l'endemà ja ho han celebrat, ja ho han fet, i allò, però aquelles fotos d'aquella alegria, d'aquelles abraçades, de tot el que ha passat, de si ho reben a l'Ajuntament encabat, tot això queda per la història. Tot això només ho fem nosaltres, perquè els grans mitjans, el que passa als equips de l'Espluga o als equips dels pobles més petits, no els interessa. Per què? Perquè com que fan nacional, fan internacional, fan de tot, doncs clar, arriba un moment que no poden arribar a tot arreu.
Seria molt gran, no?
400 pàgines, clar. No? I llavors, clar, a què s'apliquen? Doncs creuen, i crec que aquí s'equivoquen, creuen que explicant la pandèmia de la Xina, de la Índia, dels Estats Units, de les declaracions que fa el president dels Estats Units i que fa l'altre tal i qual, i que va explicant el que passa doncs, a Tarragona, doncs ja en tenen prou. I la gent el que vol saber és quan anirà al seu hospital, allí en quina situació es trobarà. No? Si tenim algun avi nostre en una residència, en quina situació estarà l'avi aquell? Si podrem anar a visitar o no podrem anar a visitar? Si en aquella residència hi ha Covid o no hi ha Covid? Clar, tot això només ho expliquem nosaltres, no? I com que no ho expliquem nosaltres i no hi ha cap més altre lloc on ho puguin trobar, doncs què han de fer? Doncs la gent continua apostant i llegint per la premsa local i comarcal. Pensa que ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal estem celebrant el 40è aniversari, o sigui, portem 40 anys, però és que dintre de la nostra associació hi han publicacions com és l'Eco de Sitges, que té 125 anys d'història.
Déu-n'hi-do.
Aquesta gent han passat guerres.
Sí.
Aquesta gent han passat guerres, han passat pandèmies, han passat crisis de tot tipus i continuen aguantant. O la revista Cultura d'aquí Valls, que té 105 anys, si no recordo malament. Clar, nosaltres cada any donem reconeixements als 25, 50, 75, 100 anys, 125, cada 25 anys, no? Doncs clar, 100 anys en tenim diverses, de 75 en tenim diverses, de 50 en tenim moltes. No? Vull dir, clar, què vol dir? Doncs que tota aquesta gent porten molts anys, clar, quan aquesta gent els dius que això del paper s'acaba, que això et diuen, bueno, ja fa no sé quants anys que ho sentim, tot això, no? És a dir, que el món de la informació ha fet un canvi, l'ha fet a tot arreu, l'ha fet amb les televisions, l'ha fet amb les ràdios, l'ha fet amb tot, que abans els podcasts ningú sabia el que era.
No.
Vull dir, clar, tot això de televisió per pagament ningú sabia el que era.
Mm.
Però clar, ningú està dient que Correus podrà tindre una crisi perquè la gent ja no enviarà cartes, però Correus continua funcionant.
Sí, tot i que li han sortit molts competidors.
Sí, sí, li han sortit molts competidors i, a més, ara estàvem posant no sé quants milers de fent selecció de personal en no sé quants milers de persones. En tot cas, s'ha reinventat amb altres històries. Ningú diu que la televisió ja pràcticament no se la mira ningú, perquè la gent, doncs, i principalment la gent jove, doncs, està agafant i va cap a altres costats i es dedica més amb tot el que és les xarxes o tot el que sigui. Clar, ningú diu que ara Netflix està fent una competència brutal a les televisions que la gent més estimen i passen de que els tallin cada moment una pel·lícula amb publicitat i tal. Bé, estem amb un canvi molt gran que ens hi haurem d'adaptar. Clar, el tema digital, clar, ara és gratuït, això canviarà. No podrà continuar sent gratuït.
L'entenc.
Per què? Perquè és que amb la publicitat digital, que és una publicitat molt barata, una publicitat molt econòmica, no es podran pagar les grans plantilles que tenen els grans mitjans de comunicació.
Uh-huh.
Ara encara, perquè amb el paper van anar aguantant entre una cosa i l'altra, van anar fent, però arribarà un moment que aquí també hi haurà d'haver un canvi, hi haurà d'haver uns murs de pagament, ja s'intenten posar, ja hi ha mitjans que segons hi ha quines notícies, quan vols entrar i si les totes ja diuen que de moment tens un mes gratuït però que encara t'hauràs de pagar. Clar, no s'ha trobat encara la pedra filosofal de com anirà el futur amb el que fa referència amb tot el digital, no? Però tot això ho han fet els propis editors que s'ho han carregat, perquè han sigut ells els que han començat a donar informació gratuïta. Clar, si tu la teva feina no te la fas valorar i les regales, doncs, clar, encara tens un problema. Encara el moment que diguis que has de pagar. Clar, la gent jove que li estem dient que tot és gratuït. Te baixes videojocs gratuïts, entres a internet gratuït, te pots mirar les notícies gratuït. Clar, el dia que els diguin, bueno, això s'ha acabat, això s'ha de pagar, veurem la gent que voldrà pagar o no voldrà pagar. O sigui que jo estic segur que en 5-10 anys no tindrà res a veure amb la situació que estem avui als mitjans de comunicació. Com no hi ha res a veure amb fa 10 anys? I si anem, quan vam començar Nantros, és que clar, si a Nantros en aquell moment, quan vam començar, encara que haguessin tingut 50 persones treballant, es diuen que han de fer 128 pàgines, és que és impossible, no les hauríem pogut fer. No? Què ha passat? Que hi ha hagut ordinadors, hi ha hagut programes, han sigut molt més potents, molt més ràpids, es pogut anar fent coses, hi ha hagut passos que s'han suprimit, i has anat directe a la fotografia, fas la fotografia ara i els 3 segons ja la tens, ja la pots editar, ja la pots imprimir. Vull dir, clar, tot això canviarà ràpid i molt de pressa, no? Però que això també és, jo crec que en moltes coses té un retrocés, no? I sempre jo poso un exemple, que és, abans marxàvem de vacances amb la família, preníem una càmera i preníem un carret de 36 fotos, o com a molt dos carrets de 36 fotos, perquè revelar les costava uns diners, i el carret també costava uns diners i tal. Però teníem 36 o teníem 72 fotos de les vacances.
Uh-huh.
Ara, com que no costa, què fem? Ne tirem 300, 400, 500. Però és que en acabat és que ni les mirem.
Ai, sí, ja. Ni les descarreguem, ni les imprimim.
No, és que ni les descarreguem. Ni
llavors
les imprimim,
no hi caben ni es perden la intensitat.
I llavors es perden i llavors dius, hosti, aquelles fotos que vam fer allà tan boniques quan vam anar al puesto. Ah, miraré a veure quina targeta la tinc. Llavors la targeta no la trobes, les fotos no les trobes, s'han perdut, etcètera, etcètera, no? Clar, abans tenies la il·lusió de que quan venies de les vacances portaves el carnet a
havies
revelar,
de veure si havies quedat bé.
I clar, llavors, a veure com haurà quedat la foto que era. I estaves 3, 4, 5 dies o una setmana esperant amb aquella il·lusió de veure-ho. I tornaves a reviure les vacances.
Mm-hmm. Sí.
Però és que ara ni te les mires a la màquina. No. Fas la foto i ni te la mires a la màquina, no?
No.
Doncs bueno, anem cap a una societat així, no? De que totes aquestes petites il·lusions, totes aquestes petites coses que ens feien grans, totes aquestes coses que feien que el nostre dia a dia fos molt millor, fos molt més alegre, molt més atractiu, doncs bé, tot això s'està perdent. Tot això s'està perdent, és una verdadera llàstima, no? Però bé, anem cap en aquest món, no et pots quedar enrere i has d'agafar i has de tirar endavant, no? Però
Francesc, t'has fixat que t'he dit Epi una vegada? És el costum, perquè
sí,
nosaltres
però, bueno,
hem treballat molt amb ell. Em sap greu, eh?
No, home, no, tranquil·la.
és que per nosaltres és el nostre referent i em sap molt de greu que no estigui
Leti
aquí el programa amb nosaltres.
L'Epi és un dels fitxatges bons, a part s'estima molt la comarca, s'estima molt...
A nosaltres que... ens ve sempre.
Sí,
i ens pregunta,
sí,
que no teniu res, que no m'heu de dir res. Està molt per nosaltres.
Sí, sí, és una persona que fa molts anys que la tinc i estic molt content. A veure, amb el personal hem estat molt de sort, perquè això és una part molt, molt important.
Mm-hmm.
És una part molt, molt important, no? Abans me preguntava quin ha estat el secret. Doncs el secret ha sigut el saber escollir bé la gent, integrar-se dintre d'aquest món que és difícil i que és complicat, perquè si fas una notícia bé ningú et diu gràcies, ni ningú et diu
no.
Ah, que bé, que bonic.
Només t'ho diuen quan t'has equivocat, com sempre.
Quan t'has equivocat, llavors t'aixauen per tots quatre cantons, no? Però vull dir, la gran sort és aquesta, no? Gent que s'estima la seva feina, gent que els hi agrada, i que han acabat el divendres quan surt el diari i ho veuen, diuen, home, hi ha una part important que això ho he fet jo, no? I he ajudat a fer comarca i he ajudat a fer una mica d'història dels nostres pobles i de les nostres ciutats.
Francesc, doncs ho deixarem aquí i et llegirem divendres.
Molt bé.
Moltes gràcies per la feina feta, per la bona feina feta, i ens retrobem en una altra ocasió.
Quan vosaltres vulgueu, ha sigut un plaer i encantat de poder estar aquí al vostre programa.
Gràcies.
Una abraçada molt forta.
Molt bé.
Adéu.
Eduard, que encara hi ets.
Sí, qui soc.
No sé si has pogut sentir una miqueta, t'he posat ben a la vora de...
Quan has estat ben a la vora he sentit la resposta. Sí,
m'he hagut de portar els cascos i posar el mòbil en allà.
Entre el mig de l'orella i el casco, el
sí,
mòbil.
Sí, això és una cosa que hauríem de practicar, perquè no se m'acudís.
Bueno, avui la tecnologia no la teníem de costat.
No la teníem de costat perquè tu t'hagueres pogut posar uns cascos i escoltar a través de la xarxa la conversa i després pues, parlar pel mòbil, però bueno...
El que he sentit m'ha semblat molt interessant, així que estic segur que ha estat una entrevista molt profitosa.
Sí, bueno, hem fet el que hem pogut i potser hi ha hagut una mica de talls i d'inconcuracions, perquè clar, bueno, coses del directe, però quan ho escoltem segur que estarem contents, perquè... És bonic aquest setmanari que ens ha acompanyat durant tant de temps, que tingui un espai a la ràdio i que ens en recordem també d'ell, perquè hem estat parlant de llibres que han anat i han vingut, de revistes que ens acompanyen, com la teua, com el Foradot, i també està molt bé que hagin parlat d'aquest setmanari de notícies que acompanya la gent de la Conca
i
també de l'Alt Camp. I amb tu ens trobarem la setmana vinent, que ens faràs una biblioteca?
I tant.
Sí?
I tant, retornarem a la normalitat en aquest sentit.
Retornarem a la normalitat? Molt bé. Doncs et diria si et vols quedar a escoltar...
No, no vull forçar ni la teva oïda ni els teus auriculars. Us deixo fer dia, no patiu.
Molt bé.
Que tingueu un bon vespre.
Igualment,
que vagi molt
Eduard.
Bé. Una abraçada.
Adéu-siau.
Fins ara.
Adéu.
I... Havíem de parlar amb en Pau Civit de l'amic que em feien escoltar, però em sembla que tampoc el tenim a la línia, no passa res, així que parlarem de paraules, Anna, què et sembla?
Sí, tinc paraules, tinc parauletes, i per cert, en tinc que me les ha donat el Pau. O sigui, que
saps ja... què tens també, Anna?
Què tinc? Ah, sí.
Paraules.
Que bonic, m'agrada. És que no me'n recordo, ja m'hi aniré acostumant. A veure, parlarem de paraules. Primer, recordant l'última secció que vaig fer de paraules, que vam parlar de Déu-n'hi-do, que és la forma col·loquial que traduït és de l'antic, una antiga conjugació, no? Déu-li-n-doni, o sigui, Déu-n'hi-do ve de la forma col·loquial Déu-li-n-doni. Si ho traduïssim automàticament, o sigui, el que fa el Google, Déu-n'hi-do ho tradueix com a Dios no lo hace. O sigui, en castellà seria Dios no lo hace. Si ho traduïm en funció d'adverbi, seria bastante. I si ho traduïm com a interjecció, seria ahí es nada. I he recordat la paraula Déu-n'hi-do perquè aquell dia vaig deixar pendent una paraula també composta, cotó amb pèl, i vaig dir que us ho explicaria. Recordo que aquestes paraules compostes porten guionet entre elles si la primera paraula, o sigui la de l'esquerra, està accentuada. Si la primera paraula que forma la paraula composta va accentuada, posem guionet entre totes les paraules que la conformen. Bé, doncs ara us explicaré cotó amb pèl que va amb guionets. És una paraula en masculí que s'usa molt a la indústria textil i vol dir cotó hidròfil. Llavors he buscat què és cotó hidròfil. És cotó desgreixat, blanquejat i cardat de manera que els filaments restin més o menys ordenats i disposats en capes homogènies. És molt emprat per l'aplicació de medicaments i per a la confecció de gasa o per a pòsits, venes, etc. O sigui que és el que usem per les cures i els hospitals i bueno, per posar-nos alcohol o anava a dir mercromina, però bueno, no ben bé. Però bueno, quan ens posem alcohol o un apòsit, aquella gasseta és de cotó hidròfil. I això es diu cotó amb pèl. Té plural, eh? Es pot dir, són cotons amb pèl.
Molt bé. Jo pensava que només era per l'acetona, per treure's allò de les ungles.
No sé si aquest és cotó amb pèl o cotó hidròfil.
Sí, no, sí, no. La bossa aquella de...
No sé si és el mateix cotó que s'usa així
ja,
com a...
Ja no dic res més.
I llavors, com sempre diem, estem oberts a que ens envieu paraules que vosaltres voleu desxifrar o que no sabeu ben bé. En aquest cas jo tinc tres paraules que m'ha donat el Pau Civit, el nostre president, i em va dir, busca-les. Doncs jo ho he fet.
Cerquem-ho.
La primera, micarrulla.
Micarrulla?
No sabíem si s'escrivia junt o micarrulla, no? Doncs no, va tot junt, micarrulla, perquè micarrulla separat no he trobat enlloc. Com... Ja es veu que és un diminutiu, no?
Sí.
Mica rulla, mica ja és diminutiu, i rulla encara ho fa més diminutiu. Per tant, significa petita porció d'alguna cosa. També es pot dir miquetoneta, o sigui, són paraules que volen dir més o menys el mateix, però molt més diminutives, com si anéssim de cara a l'àtom. Miquetoneta, micarroneta, una mini miquetoneta, o sigui, una complicació que jo amb micarrulla ho trobo perfecta.
Molt bé.
Llavors, la segona paraula que em va donar el Pau va ser agre.
Agre.
Agre, té masculí i femení, o sigui, el nom és masculí, que és agró, no? I agre ve d'agro.
O sigui, el vi agre seria escrit a me i la llet agre seria escrit a mà?
Exacte, ara ho anava a posar com a exemple.
Ah, perdó.
Sí, no, que molt bé, que és així. O sigui, quan ho fem servir com a adjectiu, té masculí i femení, i ve de la paraula agro, que és masculina, diu.
Molt bé. La meva padrina, quan tenia agro, vol dir que tenia calagro d'estómac.
Sí.
Deia, quin agro...
És veritat, també es pot fer servir, sí. En alimentació, doncs, sí, quan diem agró, ens referim a un sabor àcid desagradable que adquireixen determinats aliments a causa d'una alteració per microorganismes. Solem dir viagre, no? Això ho diem quan ha adquirit un sabor agre per efecte d'una acetificació causada per bacteris. I en aquest cas seria vi agre amè, com tu has dit molt bé. I quan diem llet agre, acabat a mà, és perquè té una acidesa desagradable, no? Diem, aquesta llet està agre. Bé, llavors...
Això es deu haver creat com un sistema de defensa, que quan el nostre paladar ho tasta ja veus que allò no està bé, millor no t'ho prenguis.
Sí. Aigüera
avall, tu, escolta'm.
Sí. Per analogia també podem fer servir paraules com punyent o desagradable. O sigui, que pot tenir el mateix significat. Si jo dic, és un so desagradable, no?
Uh-huh.
Que si dic és un so agre, també ho entendràs, no?
Sí.
O un crit punyent, no?
Sí.
Un crit agre, no? O sigui, són que tenen una etimologia que poden ser, tenen el mateix sentit, diguéssim, no? Figuradament, doncs això ho fem servir com a desagradable, a vegades diem aquesta persona és més desagradable, no? Perquè té una manera de conversar o les paraules que et diu són desagradables, podem dir és més agre, no? Mm-hmm. Aquest home o aquesta dona, aquesta persona, és perquè té paraules agres. Sí, o sigui, agre així figuradament pot ser desagradable, no? Desagradable. I què més us puc dir? Doncs, a veure, que també podem dir metall agre. Què és un metall agre? Ho diem quan és poc maleable, trencadís, de mal treballar, o sigui, totes les coses que són desagradables, de fer o de menjar o el que sigui, podem fer servir la paraula agre, que ho expressem molt bé. I paraules relacionades a palatreco, doncs hi ha palatreca en femení, que això vol dir xerraire.
Un palatreco també és una cosa agra?
Ai, no, ara m'he canviat de paraula.
Ah!
Sí, m'he canviat de paraula. Sí, es veu que d'agra ja no tenia res més i m'he canviat de paraula. Sí, bueno, doncs ja que ho he dit, la tercera paraula és palatreco, que aquesta és la que més desconeguda per mi.
I aquesta també te l'ha donat Pau,
el Pau. El Pau, sí.
Palatreco.
Palatreco.
Quins deures, no?
Sí, sí, sí. Bueno, doncs, paraula relacionada amb palatreco és palatreca,
sí,
que vol dir xerraire, i palitreca, que ho fan servir al Vallès. Però aquesta no he trobat cap significat, però és la paraula que fan servir en lloc de palatreco. Realment, palatreco, etimològicament és, no se sap del cert d'on ve, és possible que vingui del castellà d'una paraula palitroque. En empordanès la tradueixen aquesta paraula com individu perdut, malgirbat, que va brut i deixat. O sigui, un palatreco és com un... no? Que va mal girbat, això, no, mal vestit, o que no parla de tot bé, que va brut, que va deixat, no? Més o menys ve a ser això. I em sembla que la Judit ha trobat una altra manera de dir palatreco, que és el mateix, no? Dit d'una altra manera, que és palandengo.
Palandengo
ho diuen al seu poble, i tenim inclús un àudio, no?
Sí.
D'una senyora que ens explica quan ho fa servir.
Maria, sóc la Judit de les Carrits.
Digue'm.
Mira, és que t'has trobat ara amb la mama i parlàveu d'una paraula, la paraula palandengo, i m'ha dit que tu m'explicaries quin significat tenia, i primer que res, Maria, quants anys tens?
85.
85. I de quina casa ets?
De Cal Racó.
De Cal Racó, de Barberà de la Conca, oi?
Sí.
Sí? Bueno, sí. Te preguntava per aquesta paraula, palandengo, perquè me la posessis en context o perquè m'expliquessis per què es deia la Conca palandengo.
Com una persona descuidada, doncs, no sé com t'ha de dir. És com un palandengo, un que no té massa criteri.
Una persona que no té criteris, un palandengo. I com més ne deien?
Després hi havia una altra paraula que també se'n deia quincall, que també representa el mateix.
Quincall?
Quincall.
Molt bé. I això, qui ho deia?
Ah, una altra, que se'n diu desecho.
Desecho? Bueno, seria un castellanisme potser això, no?
Podria ser. Això que ells podria ser.
Bueno.
És un desecho. Bueno, jo no ho sé, això no ho he viscut jo, però doncs ho sentia dir, ho entens?
Ho sentíeu a dir de qui?
I la de la meva sogra.
De la teva sogra. Molt bé. Sí. Molt bé. Bueno, pues Maria, pues moltes gràcies per la conversa.
A tu.
M'ha fet il·lusió de sentir-te. Ens veiem. Una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu.
És graciosíssim, no?
Un desejo.
Un desejo.
Bueno, està molt ben explicat, no? Sí. Una persona que no té ni ofici ni benefici, que
no té prou criteri, no?
Sí. Que no té esma, no? Que no va massa net, també, sí. No? I és una de les excepcions.
Lo tiene todo, hijo mío, lo tiene todo.
A veure, i quin call? Jo no sé vosaltres, però quan abans, quan era jo petita, dèiem, sí. Això és una quincalla.
Sí.
Volguem dir un anell que
no,
era,
té
no té valor. Exacte.
No té valor.
No té valor.
Exacte. Cosa sense valor.
Molt bé. I...
És bonic, eh? Sí. És un quincall.
Sí.
Bueno, que t'ho diguin no crec que sigui bonic.
No, no.
Doncs mira, Pau, si ha donat de sí la paraula palatreco, i espero que estigui satisfet de lo que hem trobat i com ho hem portat. I encara hi ha una altra cosa, buscant palatreco he descobert una banda que són els palatrecos, que són de Mosellàs, del Languedoc, el Rosselló, i és una banda, bueno, musical. I, bueno, he vist una foto de la banda i no semblaven desendreçats, sinó que van vestits diferents, un de pallasso, però molt, molt simpàtics, es veuen molt simpàtics, i nets. No van uniformats, però van nets i amb perruques, no? Són els palatrecos. I em sembla que tenim una cançó, Sergi.
Sí, però jo, si ja acabes per acomiadar el programa, perquè ja, sí. Ja va ser l'hora, quan acabis ara la ficarem per acomiadar.
Sí, doncs jo per la meva part ja he acabat. Espero que el Pau estigui content i bueno, que convidem als oients que ens poden trucar i dir-nos qualsevol cosa, alguna paraula, o si voleu que parlem d'algun escrit o d'alguna cosa concreta, vosaltres teniu el micro obert i sempre ens ho podeu fer arribar. I nosaltres farem el millor que puguem.
I fer com la Maria, participar i dir, mira, la meva sogra sí. M'explicava quin call.
Sí. I desejo.
I desejo. Desejo.
El desejo era de la sogra.
Bueno, fins aquí una pàgina 107 més. I ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, molt bé. Bona tarda a tots i ara escoltarem els palatrecos.
Els palatrecos. Bona nit.
Bona nit.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.